La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs avui és tarda de dimecres i aquesta tarda de dimecres, com ja sabeu, cada 15 dies tenim secció a l'hora del pati aquí a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra, per parlar sobretot d'educació. I parlar d'educació sempre és interessant. Tenim amb nosaltres, com sempre, els nostres col·laboradors, el Jordi Cabanes i el Raül Adames, directors de les escoles Abat Oliva, Loreto i Abat Oliva. Espínola, com esteu?
Molt bé.
Hola, Jordi.
Tarda.
Hola, Raül.
Bona nit.
Benvinguts. Tens la mania sempre de dir bona nit quan és bona tarda.
És veritat.
Sempre,
és
sempre,
sempre,
eh? No, i t'entenc, perquè quan marxa el sol ja és de nit, ho entenc. És
I mai m'ha après quan s'ha de canviar, això.
És veritat, eh? Això és veritat. Però avui parlarem d'una cosa, no sé si és subjectiva o no, dels bons mestres. Què és un bon mestre? És tot el mateix?
Sí, a vegades hi ha, diguéssim, hi ha una distinció que es fa servir, no? Es parla de mestre, professor, com si és una distinció una mica obsoleta de quan abans era una diplomatura, una llicenciatura. Avui en dia, que tota la formació és de graus, diguem-ne, ja no té aquesta distinció. El que sí que és veritat que podríem distingir que entre un bon mestre i un mal mestre, el bon mestre és el que està disposat a educar els seus alumnes, que és bastant més seriós del que sembla. Dit així sembla evident, però no és veritat. No? Hi ha una antiga maldat...
Home, és que un parteix de la base que qualsevol mestre el que vol és educar,
sí,
de la realització de la seva feina, de la seva vocació,
però,
no?
Però després les presumpcions, sobretot per la realitat...
Això és veritat també, eh?
Hi havia una antiga maldat que a mi em feia molta gràcia, que deia que quan a algú li agraden els nens es fa mestre, quan a algú li agraden les matèries es fa professor de secundària i quan s'agrada a si mateix es fa professor universitari. Sí?
Ens acomiadem de tots els professors universitaris que s'estaven escoltant.
Això no ha passat així, entre altres coses, perquè cada cop és més necessari no només dedicar-se a la instrucció i ensenyar a transmetre coneixement, sinó a educar. I avui en dia a la universitat els bons professors també acompanyen els alumnes també en la dimensió humana.
Com ha de ser un bon mestre?
O sigui, per mi, un bon mestre ha de, primer, voler donar la vida pels seus alumnes. Que per aquí, això que deies, sí, un professor de sortida vol educar, però no està tan clar que vulgui donar la vida pels seus alumnes, perquè això desgasta molt. O sigui, tu arribes a l'escola cada dia i t'has de donar totalment.
Ostres.
I a vegades tens ganes...
Estem posant una exigència important, aquesta, eh?
Ah, això
però, home, sobretot...
En el nostre context, gràcies a Déu, donar la vida en còmodos plazos. Eh?
No, ja m'ho imagino, sí, sí. Que no això, parlem d'una
si
forma...
Si estéssim als Estats Units, a vegades pot ser més radical.
Sí, més radical. Home, parlàvem, no arribàvem a la literalitat, però clar, clar, veient com són els adolescents d'avui en dia, que a casa tenim un, dos, tres adolescents i ja ho patim, un mestre o una mestressa amb 30, amb 20, ha d'embogir.
Sí, un adolescent, és veritat que és un enfadat, així, però...
És un enfadat per ser mateix,
sí,
ja.
Però sobretot és una necessitat. És un enfadat necessitat. Si atreveses la cortina de la ira, pots arribar a la seva necessitat i, de fet, estan desitjosos de ser acompanyats i educats. Encara que no ho sàpiguen ells, eh?
Tornant a la pregunta que feies, és a dir, un bon mestre és el que està disposat a treure aquesta cortina d'enfadament i veure què li passa, què té al cor aquest nano, què necessita, quina necessitat que té. Aquesta feina de preguntar-s'ho i aquesta feina d'arribar al seu cor és una feina que desgasta. Primer perquè a vegades els adolescents tendeixen a, diguem-ne, a mostrar la seva necessitat amb cops de puny, morals, no físics, o a vegades també físics, però i això doncs, cansa molt, perquè no sempre reben bé aquesta acollida.
I una definició del que ha de ser un bon mestre, deixem-ho dir així, és un bon mestre ha de ser necessàriament un intel·lectual. Això què vol dir? Algú que sap molt? No. Un intel·lectual per nosaltres és algú que està disposat a aprendre. Fins i tot aprendre el que pensava que sabia, perquè nosaltres no ens paguen, que tampoc ens paguen molt, però el que ens paguen, no ens paguen per fer coses, ens paguen per pensar. I per pensar què, concretament? Els professors universitaris els paguen per pensar...
En si mateixos.
No. Per investigar.
Quin enfoc més xulo que acabes de donar. Moltes persones diran, carai, a mi també m'agradaria que em paguessin per pensar.
Sí, però en aquest cas és pensar com li faig arribar al meu alumne allò que ell necessita. I això és un art i has de assajar moltes
possibilitats. És una tàctica,
sí,
bàsicament, no?
Sí, sí.
Personalitzada, suposo, perquè cada persona és diferent.
I per tant, canviant. O sigui, lo de la zona de confort, com un bon professor, és impossible que la tingui. Perquè cada dia, ja no cada any, cada curs, sinó cada dia has de canviar, com tu dius, la tàctica. A veure què passa avui. Això, si t'agrada, és molt divertit, però també bueno, és cansat.
Podríem parlar que amb coneixement i didàctica n'hi ha prou?
Bueno, hi ha una paraula aquí molt important de sortida, que és vocació o missió. Podem posar les dues
sí,
paraules.
Sí, perquè vocació se sol entendre com el que m'agradaria fer, diguéssim. No? I, de fet, etimològicament vol dir allò que estàs cridat a fer. O sigui, té, la motivació és com més seriosa, com més transcendent. No? Llavors, gràcies a les escoles de negoci es fa servir aquest terme, no? La missió que té una empresa o la missió que té una persona, jo crec que s'assembla més al que volia dir originalment. La vocació és allò que no podies deixar de fer perquè estàs cridat a fer això.
Això seria que ja neixes preparat i enfocat de cara a ser mestre en aquest cas.
Malgrat això, t'has de formar.
Aquesta, perquè... clar, no, evidentment, amb la vocació només pots estar molt cridat a fer-ho, però sense una formació...
I l'has de nutrir, l'has de cuidar.
I és una formació a tres bandes. La formació intel·lectual, pròpiament acadèmica, si dones classe de mates, has de saber mates. Després, la didàctica, no només has de saber moltes mates, sinó saber explicar-les. I la tercera dimensió, que cada cop és més important, la que podríem dir la de l'acompanyament de l'alumne o de l'acollida, no? És a dir, preocupar-te del seu bé més enllà.
Ara que parles d'acollida, suposo vocació, capacitat d'acollida, a què et refereixes? Quan dius aquesta capacitat d'acollida, cap on aniríem?
O sigui, diguem-ne...
O sigui, els nanos...
O se pillan un renuncio, sin querer.
Sí, sí,
no, o se pillan un renuncio. No es la mi intención, ¿eh?
O sea, mira, es que un cole es como...
Vaig fer les preguntes, però no és la mi intención.
Es que de vegades tenim la sensació que un bon cole és un cole que està ordenat, per exemple, no? Que, mira, un hospital. O sigui, un cole és com un hospital. Qui van a l'hospital? Els malalts. És normal que et vinguin alumnes que no estan educats perquè necessiten ser educats. No pots sorprendre que el teu alumne estigui mal educat perquè la teva feina
perquè,
és educada.
Exacte.
I això exigeix moltíssima paciència. És a dir, tu no pots tractar els teus alumnes com si fossin adults. Aquest es porta malament. T'has de mirar pel que són i pel que podrien arribar a ser, no pel que fan.
Sí, un bon mestre també, el més important no és que no li passi mai res a l'aula dolent, sinó què fa quan passa alguna cosa. Perquè tu pots tenir un gran sargento de hierro, no? Que entra a classe i tot perfectament endreçat, no està clar que això sigui educador. Però què passa? Un bon mestre és quan hi ha un incident, com actua? Què fa amb això? I com educa? Això és, defineix molt bé un bon mestre que no el que té tot endreçat sempre.
Sí. Digues, perdona.
No anava a fer la pregunta. Sí, aleshores una escola seria com una obra work in progress.
Sí, o sigui... Absolutament, és a dir, tu no pots mirar-te o fer una foto, una instantània d'un col·le, has de mirar per veure si el col·le és bo o no, si treballen de veritat o no, com evolucionen els alumnes, no? O sigui, mirar-te'ls no al juny o a l'octubre, o sigui, perdó, no al setembre, a l'octubre, al novembre, sinó mirar-te'ls al juny. Hi ha una broma que és molt típica entre els profes, que és un meme d'aquests que envien per WhatsApp, que es veu una professora, que és una professora mussol, que està caracteritzada com mussol, al mes de setembre, fresca, pentinada, encantada, digués, perfecta.
Perfecto estado de policía,
sí,
com es deia.
I la mateixa professora, al mes de juny, despentinada, estèrica i tal. No? I és una gràcia que té. Però això només té sentit, el sentit profund, si poses al costat una imatge de l'alumne.
Com
que,
està?
Clar, que quan arriba és una bestioleta salvatge i al final s'ha convertit, diguéssim, en un civilitzat, no? Aquesta és la clau del mestre. És aquell que buida es vessa sobre els seus alumnes, buida la seva vida per omplir els seus alumnes.
I això des de la casa, les famílies ho noten? Ho poden percebre?
Absolutament. Els nanos, quan arriben a casa, parlen dels professors d'una manera o d'una altra i de seguida es percep quin professor té, diguem-ne, autoritat, que algun dia parlarem d'aquesta paraula, o quin professor no acaba de connectar amb el nen. I canvia tot absolutament.
Sí, jo recordo una vegada un cas d'una professora que tenia dificultats amb el grup, no estava molt entregada i estava parlant d'infantil, un nen de P3 o P4 i el judici del nen és la senyoreta no m'estima, que no és ben bé veritat, però és els nens seran el que siguin però són tontos i són grandíssims detectors de l'efecte dels profes.
Doncs Raül i Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres un cop més a la Linterna i fins d'aquí dos dimecres.
Molt bé, gràcies.